La bellesa, com el dolor, fa patir. Thomas Mann.
Què passa quan no ens sentim bé amb el nostre cos? Què passa quan comencem a comparar les mans, les cames, els ulls, els pits amb els d'una altra persona i creiem que no estem a l'altura? Qui marca els cànons de bellesa?
Les mil i una nits de Maria de la Pau Gené. Programa número 172. Mira'm. No em miris. Mira'm. No em miris. Els complexos i el sexe.
No ens agrada el nostre cos i ens costa ensenyar-lo. Això pot fer que no tinguem mai relacions amb el llum encès, per exemple, que ens guanyi la vergonya malgrat que siguem conscients que no veiem la cara de la nostra parella i que ens perdem una part important de la relació. Quina és la millor manera de reconèixer el nostre cos? Com ens hi podem identificar? Què passa quan ens en allunyem? Com ens afecta emocionalment sentir que el nostre cos no és com ens agradaria que fos? Però més enllà de pits, cuixes, penis i altres parts del nostre cos que ens poden bloquejar les relacions amb els altres, nas, orelles, cabells, peus, o podem superar? Com? És senzill aconseguir-ho? Cal passar pel quiròfan? Estan massa sotmesos a la tirania de la moda, les cares boniques i perfectes, les cames llargues i sempre a punt perquè algú les miri i les toqui? Us hi heu trobat? Algun aspecte del vostre cos us ha limitat la relació amb una altra persona?
Línies obertes amb les mil i una nits. Correu milyunanits@catradio.cat. Facebook i Twitter del programa @milyunanits. I el telèfon 93-201-7474.
Doctor Jordi Sasot, molt bona nit.
Molt bona nit.
El doctor Sasot és coordinador de l'unitat de paidopsiquiatria i psiquiatra infantil juvenil de l'Hospital Quirón Tecnon. Doctor, molts dels complexos que podem tenir d'adults tenen els orígens en la infantesa o potser en l'adolescència?
Podríem dir que forces. Aquests complexes, aquests pensaments irracionals que es van imposant a la realitat, motivats per les nostres diferències, moltes vegades poden estar condicionats pels pares, pels mestres, per l'entorn, pels amics.
És a dir, tots aquells que ens envolten marcaran d'una manera clara i ineludible la nostra autoestima, en definitiva, no?
Sí, actuaran sobre la nostra autoestima i generaran que la tinguem en un sentit positiu o potser no. Oi? Aquí també va lligat també de l'acceptació moltes vegades dels pares cap als fills. No? El recolzament, l'estar a sobre, el cuidar l'educació del dia a dia, el conèixer el fill, el tindre una certa capacitat d'entesa i de comunicació del fill, fa que molts cops problemes que no neixen a casa, sinó que poden néixer a l'escola, els pares mig els identifiquin i puguin actuar. El problema és moltes vegades que això passa desapercebut i els nanos van fent edat i els problemes poden persistir i poden mantindre's amb el temps, evidentment.
Alguns dels complexos físics que poden repercutir en la nostra vida sexual d'adults potser comencen amb una crítica mal encaixada? Algú que et diu alguna cosa, critica, i tu no ets capaç d'encaixar-ho bé, simplement?
Sí, et critiquen i el tema no és que et critiquin, vull dir, tenim que estar preparats per la crítica, no? Però hi ha canalla, pues, que per lo que sigui no afronten la crítica, no saben defensar, no gestionen potser massa bé les seves emocions i no saben donar respostes a les qüestions que els hi plantegen els altres. Malament quan hi ha una crítica i aquella persona no té la capacitat assertiva de poder defensar els seus interessos sense agredir l'altre, no? Aquest punt és important en quant a les habilitats socials, perquè darrere de problemes amb les habilitats socials se generen molts complexes que es mantenen amb el temps.
Parlarem amb el doctor Jordi Sasot, però deixi que presentem els seus companys avui, aquesta nit, a les mil i una nits. El doctor Vinya, bona nit.
Bona nit, Pau.
Benvingut de nou a les mil i una nits.
Ben trobada.
La doctora Benya és conegut pels nostres oients, és catedràtic de psiquiatria a la Universitat Autònoma de Barcelona. I ja l'esperàvem, ja t'esperàvem al programa, Adolf.
I jo que esperava retrobar-te, ja ho saps.
Ja m'agrada. Ah. Adolf, escolta, un complex físic pot marcar la nostra vida sexual? Què penses d'això?
Un complex, no. una deformitat, una anomalia flagrant, un defecte incapacitant. L'any passat, per exemple, en vam veure alguns d'apoteòsics, des de anomalies dels aparells genitals fins a anomalies de l'alè o de la suor, que sí que poden marcar. Però, diríem, els petits desajustos físics, en general, doncs, se superen perfectíssimament i tothom se'n surt sense problemes majors.
Roser Mills, molt bona nit.
Molt bona nit, Pau.
La Roser també la coneixen els nostres oients, els periodistes, escriptora, i torna aquesta temporada una vegada més a les Mil i Una Nits. Benvinguda.
Oh, molt ben trobada. Jo ja des dels preliminars de dilluns estava aquí desitjant venir, eh?
Com ha anat l'estiu? Ha anat bé, Roser?
Ha anat de meravella. Puc garantir i garanteixo que ha estat sense complexes totalment. Perquè aquest any jo sóc més jove que l'any vinent, llavors m'he despullat tot el que he pogut i més.
Ja, molt bé, ets resumint. Més jove que l'any vinent, evidentment, sí. I molt més jove que d'aquí 2 anys.
Exacte, aquesta és l'actitud.
Roser, malgrat algú tingui un cos perfecte, a vegades perfecte, que entrin els cànons de bellesa, que estereotipats, potser ni això evita els complexos, a vegades.
Bé, el que passa és que a vegades hi ha un cos perfecte, però el cucu no està perfecte. Llavors interpreta i veu coses que no són, o les exagera, o focalitza, i això és el que crea tots aquests problemes i tot aquest malestar. El cos perfecte, per tant, no és garantia.
Avui parlarem de com ens veiem, de com ens veuen, del que o qui ens genera complexos, en quin moment de la nostra vida trobam l'origen del conflicte.
Muntatge musical, Lluís Àngel Alonso. Producció, Sílvia Andrés. Guions, Anna Ayala i Josep Maria Batista. Veus, Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda.
Hi ha dues coses del cos de la Consuela que remarques de seguida. En primer lloc, els pits. Són els pits més bonics que he vist en ma vida. Els tenia rodons, turgents, perfectes. Dels que tenen un mugró com un platet. No un mugró com una mamella, sinó un mugró gros, d'un marró rosat clar que fa tan goig. L'altra cosa era que tenia el pèl del pubis llis. Normalment és arrissat. El pèl del pubis és important perquè et queda. Philip Roth, L'animal moribund, editorial La Magrana.
Adolf, acceptar el nostre cos i gaudir d'aquest cos i de les possibilitats que ens dona la vida pot ser el primer pas per resoldre un complex?
Saps què passa? Que jo, amb la noció aquesta del complex que ha fet tant de... ha tingut tant d'èxit, ha estat tan acceptada, ha entrat en els diccionaris, la usem per intentar descriure coses que ens pensem que sabem, però que tinc la sensació que no serveix absolutament de res.
Però va molt bé per fer articles de revistes,
consultoris.
Perquè, però explica't,
Adolf. Fa 100 anys, des que es va inventar això, que ho van inventar, diríem, col·legues d'en Freud. Bueno, ell ja en va inventar dos, molt rellevants, no? Però després un col·lega austríac, en Mädler, en va inventar els de superioritat, els d'inferioritat, els de ser alt, els de ser baixet, els de ser gras, els de ser prim, els del nas punxegut, els de ser gafe, els de ser muermo, els de ser avorrit. Però se'ls ha estat buscant durant 100 anys i no se n'ha trobat cap. Ni un, I se'ls ha intentat mesurar i tampoc, no? És a dir, quin percentatge té aquesta persona de complex? Un 100, un 80, un 90, un 70, i no hi ha manera, no? I llavors, quan les coses s'intenten mesurar i no es troben, vol dir que és una pseudoexplicació. És a dir, que la gent el que té per culpa de...
Hi ha gent que no s'agrada, Adolf, a qui
clar,
no li agrada.
No, jo no nego pas això, nego la noció que pretén explicar un assumpte.
Són interpretacions, no són conceptes.
Clar,
en realitat.
Clar, perquè diríem, la natura, o els déus, si voleu, són extraordinàriament injustos.
Sí,
i a tots ens fan, i a tots ens fan imperfectes. A tots ens col·loquen petites anomalies, petites deformitats, petits desajustos físics, però també també de caràcter, de temperament i també exacte, i d'enginy també, que fan que entrem en competició amb els del voltant. I com els del voltant són dolents, com dèieu, perquè critiquen i s'aprofiten de les mancances, doncs llavors tu tens vergonya, inhibicions... Jo, per exemple, a mi m'heu deixat sense erotisme.
Ai, per què?
Estic complexadíssim, eh? Sí, sí, dius això.
A veure, explica't.
Perquè en el portal d'enguany heu col·locat al web una frase dels escriptors que sempre diuen mentides, de l'Octavio Paz, que no hi ha acte eròtic que no dugui imaginació.
Oh,
i que jo tinc imaginació zero, m'heu deixat destrempat per tota la vida. O sigui, que ja veieu,
no? Imaginació zero, ja ho sabíem, ens ho vas dir...
Doncs ara, a partir d'aquí, erotisme zero.
No, perquè no sabem si a l'hora de ser eròtic tu es posa en marxa una tecla i una mica imaginatiu ets.
Ara se'ns acomplexarà, Pau, l'Adolfe.
Ara ho haurem d'arreglar, això, eh? Veieu?
No, mira que ets guapo.
De tot sesot, que és primer... La desharmonia del cos o la de la ment, cervell, ànima, digue'm-li com vulgui.
Evidentment, primer tenim la desharmonia de la ment, que és el que ens portarà el cotxe, ens portarà el vehicle, és el motor. Malament si el motor no funciona, és el que tu deies abans, el coco, no? Quants problemes d'aquest tipus neixen amb aquests cocos que són una miqueta més curiosos, entenem-se. Evidentment, l'entorn té importància...
Més tiquis-miquis.
Sí. Sí, jo diria que cada persona és diferent i potser no entenem com aquella persona no s'accepta en si mateixa, perquè aquella persona es pot ser més vulnerable per raons probablement fisiològiques, neurofisiològiques. Sabem molt poc del cervell, però segurament hi ha moltes de les respostes allà dins.
Sí, però deixeu-me dir una cosa. Deixant al marge la gent que té problemes molt severs que s'han de corregir quirúrgicament o hormonalment... La urgència que té el personal a tot arreu del món, o el món que s'ho pot permetre, per retocar, esculpir, modelar...
Imitar.
Més aviat és un deler que no pas una inhibició. Més aviat és una tendència a l'optimització, al perfeccionament, perquè ara és possible, que no pas una mancança, en el sentit de... la vergonya, la timidesa i allò que en dèiem l'acomplexament.
No es fa pel complexe.
Aquesta és la meva sensació.
Clar, és que de fet avui en dia la gent allò que desitja potser no és tenir el cos menys imperfecte, sinó tenir el cos perfecte, aquell cos que apareix als anuncis, la publicitat, aquell cos que se'ns mostra molt sovint, s'exhibeix, no? I potser el fet de no tenir aquest cos perfecte pot afectar l'autoestima i pot tenir repercussió en la vida sexual i a les persones.
I el primer de tot que haurien de tenir present és que aquest cànon va canviant al llarg de les èpoques, les cultures, els països, les persones. Llavors, no té cap sentit.
Cada
no té cap sentit. Ara es porta les tetes de la Pamela Anderson, ara ja no es porten. Ara es porten petitetes. Llavors, només de pensar lo absurd que és això, ja ens haurien de deixar de complexos i de bajanades.
Però, per exemple, que no estiguem en el pas ideal... pot crear una sensació de no voler mostrar el nostre cos. És a dir, i clar, si tu no vols mostrar el teu cos perquè penses que potser estàs massa prim o estàs massa grassonet, això té una conseqüència directíssima en les teves relacions íntimes.
Tancats, callats.
És que el
pes ideal és el que tens si estàs sa, si estàs bé, estàs content. Llavors, el pes ideal és una mesura, també, això ara m'ho dirà l'Adolf, que és una bajanada, que tant per cent de grasa, no sé, que això també ha anat canviant al llarg de la història.
Canviant i que canviarà.
I canviarà, exacte.
Esperem que canvia millor, oi?
Sí.
Bé, canviarà perquè, de fet, també si ho pensàvem, fa no tants anys les models eren primíssimes i bé, això va crear molts problemes, també entre les adolescents que els intentaven imitar i al final, doncs ara ja no està de moda, potser que estiguin tan primes, no?
Sí, el món zombi de noies esquelètiques ja no es porta.
Vinga, que us faré una confessió.
A veure.
Quina, sí. Estan preparats per qualsevol cosa.
Sí. Avui em llanço a la piscina total. Jo era molt gras de petit i d'adolescent. Era el gordito. De fet, cada estiu, quan vaig al meu poble, al poble de la meva família paterna, a l'Aragó, em diuen, mira, ha arribat la Delfito, el gordito.
Em diuen així. Encara t'ho diuen?
Encara m'ho diuen ara.
Com és la gent de malvada,
no? Exacte, eh? Tot i que després he de fer el ball de bastons a la meva edat i aquestes coses, eh? Doncs jo des dels 18 anys, què faig? Diríem, contenció alimentària i de beguda per tal de mantenir-me presentable, sense patir molt. Però, clar, vaig decidir als 18 anys per una raó primordial.
Que no et lligaves.
Que no em menjava un rosco.
Mm.
No? I, clar,
vas tenir una motivació
la cosa va virar. O sigui, que té una solució fàcil, això, eh?
Cal veure l'objectiu clar.
Exacte. Val?
I era un objectiu molt motivador, a més a més,
naturalment,
no? Clar. Doctor Sasot, agafem l'Adolf com a exemple. Una persona grassoneta pot seguir tenint complexa de grassa encara que ja no ho estigui, com és el cas de l'Adolf, que ja no ho està.
Sí, però també et diré...
És a dir, la font de complexa ha desaparegut, però la part psicològica no, diria.
Sí, però jo també et diria que hi ha grassonets que són molt feliços i són... viuen molt, molt contents i potser el problema el tenen els endocrins per convèncer amb aquella persona perquè s'aprimi, no?
Ja, perquè a part eren simpàtics i seductors
sí, lligat,
i xerraires
i grassonetes,
que no era el meu cas.
Amb la qual vull dir que l'important és el cap, no? És la idea que tu tens, no?
És a dir, Adolf, tu eres grassonet i de sobre no eres ni simpàtic.
Que va, jo no ho he estat mai, sempre he estat un empollon. O sigui
que sí que és simpàtic.
Avui està d'una autoestima baixeta, Roser. No sé quan hi haurà
de pujar. No, si està somrient, mira'l.
Roser, al llit, res de llums apagats.
Exacte. Jo això penso que és una bajanada, que la gent que es complica la vida, jo comprenc que la primera vegada faci vergonya, però ja per sistema dir no, llum apagat. No, perquè la persona que està amb tu ha comprat el pack sencer. Vol veure't. No vol una ombra allà amagada sota els llençols. I crec que hauríem de donar-li la volta a la por aquesta i de dir, ja s'ho farà, ja m'explicarà que no li agrada. És que és més problema per l'altre apartar-se de tu i rebutjar-te que no per tu de dir, mira, això és el que hi ha i si t'agrada bé i si no també.
Adolf, Roser, quins creieu que serien o que poden ser els principals complexos femenins? Els pits? Potser tenir massa pit o tenir-ne massa poc? Les olors corporals? Quins serien?
La Roser.
No, la sabem tots. Mira, les dones, el fonamental és el cul. Tot això de posar-se...
El cul, més
sí,
que el pit.
Pau, no te'n recordes a l'institut els jerseis aquests lligadets a la cintura per tapar el cul quan comença a créixer?
Sí, és veritat,
això és un clàssic.
Això és un clàssic,
sí. I sí, després el tema dels pits també va per temporades, per l'edat, de si estan caiguts o no, si són més grossos o més petits, però això és tot un món, perquè també n'hi ha que els tenen estupendos i es volen posar una talla 120. I després hi ha tot el tema dels pèls, que això és horrorós. Jo trobo que és una tortura a la que ens sometem les dones absurda.
La depilació, vols dir, no?
I hi ha dones que es perden un clau per no anar depilades. Rotllo que es passen tota una nit amb un tio que està boníssim i que els hi agrada molt, però com que no s'han depilat...
Recorden, això, sí, se'n recorden, ui, no m'he depilat.
Com que no vaig depilada, no pot ser.
I renuncien. Renuncien, vols dir?
Jo no sé tu, però jo he sentit un munt d'amigues que m'han explicat tot i després diuen, però com que no anava depilada, me'n vaig anar a casa.
Visca la renúncia.
Però sabeu que...
Si hi ha possibilitat després de fer un tast més assaborit...
Sempre hi ha temps.
I amb més ganetes, val?
Exacte. Això està bé.
Però sabeu que hi ha dones que no es depilen expressament davant d'una primera cita perquè així s'asseguren davant d'elles mateixes que no tindran sexe?
Sí.
No, quina vagina. Sí. Però si dona un munt de morbo, tot això. Hi ha vídeos i pàgines a internet de dones peludes que es tornen bojos, perquè hi ha aquesta cosa de, com que és lo diferent, com que totes van depilades de totes les pel·lis porno, que no veus un sol pèl, tu saps que una vegada una periodista, la Gabriela Wiener, que ara és... cap de redacció de la revista Marie Claire, va entrevistar el Nacho Vidal, i el Nacho Vidal, una de les primeres preguntes que li va fer, li va dir, tu el tens pelut? I la Gabriela li va dir, sí. I i li va dir, m'ho pots ensenyar, amb una cara de viciós, que ella es va espantar i va estar a punt de no fer-li l'entrevista.
El doctor Ramon Vila-Rovira. Ramon, bona nit.
Nit, com estem?
Encantada que siguis aquí una altra vegada, que siguis a les mil i una nit, encara que sigui telefònicament. Molt contenta.
Gràcies, jo també, molt content. Què tal, què tal?
Bueno, molt
ja
bé.
Molt bé.
Bé, Ramon, et presentarem per aquells que no et coneguin, tot i que la majoria dels nostres oients saben perfectament qui ets. Ramon Vila-Rovira és cirurgià plàstic, és el director de l'Institut Vila-Rovira de Cirurgia Plàstica i Estètica del Centre Mèdic Tecnon de Barcelona. A veure, pel teu quiròfan, Ramon, passen gaires adolescents?
Sí, déu-n'hi-do. El que passa és que realment les adolescents, l'ideal és no parlar-les o suggerir que esperin als 17 o 18 anys, perquè venen a vegades amb problemes, com pot ser el TIT, que no sigui crescut massa, i realment després pues, afecta molt a la vida de relació amb els nois. Aleshores, sí que a vegades els problemes de nens amb complexes molt importants, com poden ser les orelles, que també afecten la vida de relació personal amb les nenes i amb els nens, perquè els hi posen pues, que si els orellut, dumbos, etc. Però vaja, em passen adolescents.
De fet, les modes marquen no només les formes que ha de tenir el cos, sinó també els regals. És a dir, hi ha moltes noies que, com a regal, demanen una operació de pits quan acaben, per exemple, el batxillerat. Sí. Això tot trobes en pacients que arriben dient això és un regal?
Bueno, sí, és una forma també als pares de que, clar, penseu que als 17-18 anys doncs, les noies no tenen diners. Si una noia no li ha crescut el pit i veu que té que anar com a enganyant, diguéssim, i vestint-se, i quan comença l'adolescència, doncs, que no es pot relacionar bé i les seves amiguetes doncs, veuen que té el pit, sobretot el pit. El pit i el regal, pues, bé, és una forma d'explicar-ho, però tampoc ja ho veig. Que paguen, aquestes operacions les paguen els pares de 18 a 22 anys. És evident.
Clar,
però hi ha coses que afecten molt a la vida personal i a la relació que ens ho diuen. Bueno, una és l'obesitat i una altra és l'acné. L'acné sembla mentida com
sí,
afecta els
sí,
nois.
Els nois, no?
Els nois i les noies.
I les noies, eh? Sí.
Clar. Mm-hmm. Clar, perquè és la cara, no? És allò que primer veus de l'altra persona, allò que tens més en contacte, no? I si a l'hora de fer un petó, no?
Sí, el seu complex els fa tímid, no? I bé, i aquest complex a vegades pues, no l'arriben a treure fins quan ja són més grans. Aleshores venen molt preocupats amb els pares i, bueno, ja no parlem de l'excés de pes. A vegades l'obesitat pues, bueno, fa passar tot el contrari, que llavors es transformen en anorèxics.
Clar, perquè el problema és que la cara no es pot amagar. És a dir, tu pots dissimular si tens més o menys pits, pot ser, però la cara no la pots amagar. I l'obesitat, quan és molt exagerada, tampoc. No?
Tampoc,
encara que portis robes amples, no?
Sí, i és veritat que hi ha complexes, després s'arrastren molts anys, eh? I a vegades no es treuen fins als 30 anys i a vegades més d'un m'ha dit és que jo això ho porto des de petit ara que tinc diners o ara m'ho opero. Ja he tingut a vegades senyors de 30 anys que m'han dit, i senyores, no?, que no s'operen fins que han passat bastants anys i ho han arrastrat des de la primera adolescència, des dels 12, 13 o 14 anys.
I amb la cirurgia, Ramon, s'acaben els complexos o no sempre?
A vegades no sempre, perquè la majoria sí, aquests així de... A veure, una noia que tingui un pit enorme, que tingui com un excés, una hipertròfia, que nosaltres diem, realment se soluciona i li canvia la vida a tota la família, perquè a vegades afecta després a tota l'organització familiar. Però moltes vegades no, moltes vegades continuen, perquè potser el complex, això potser els psicòlegs o psiquiatres ens ho poden dir, el complex a vegades afecta més profundament, hi ha altres problemes. Sembla que siguin els físics, però hi ha altres coses que, no sé, amb una família una mica desestructurada o que no li hagin donat uns valors no hagin pogut ajudar a superar aquests complexos. Però
un cas, Ramon, seria, per exemple, el Michael Jackson, que es va operar tot el que es podia operar i més fins que va acabar fatal. Vull dir, ahir no era una qüestió física, sinó...
Bueno, Michael Jackson era una malaltia, que és el que es diu una dismorfofòbia. Això ja és una patologia, és dir, una persona que està alterada amb el seu cos, està malalta, no accepta el seu cos. Llavors el Michael Jackson no acceptava ser negre, no acceptava quantitat de coses, i després, pues, clar, el fer-se ric i famós, pues, es pensava que tot ho podia canviar operant-se i amb els diners. En fi, és un problema. En fi, els congressos de cirurgia plàstica en parlem molt del Michael Jackson com a personatge dismorfofòbic, que es diu, és una paraula mèdica. No? Dis vol dir alteració i morfologia, pues, del cos, l'estructura corporal.
Ramon, quan arriba una pacient o arriba un pacient que té un complex important, d'alguna manera se fa algun seguiment psicològic per ajudar-lo paral·lelament?
Moltes, si és abans, sí que és interessant fer a vegades una consulta prèvia al psicòleg primer, i si realment, pues, veus que ja és patologia, ja és malaltia, pues, el psiquiatre, evidentment. Jo m'agrada, si el complex veig que no és com... fàcil d'entendre, que hi ha un problema petit i ells el veuen molt gros i els afecta tota la seva organització personal i social, llavors jo els envio al psicòleg i al psiquiatre prèviament. I moltes vegades me'ls retornen als psiquiatres, al final em diu, mira, opera el del nas, perquè realment no. O sigui, un nas que com el Cyrano de Bergerac i que pugui afectar tant, pues, al final els tens que operar, encara que hagi anat al psiquiatre.
El doctor Sassotti vol posar...
Sí, volia comentar una cosa relacionada just amb el que ara tu dius. És que molts cops un adolescent, i penso que un noi jove igual, la primera demanda davant de, potser, de base, un problema de salut mental, pot ser una demanda que es faci la consulta amb el cirurgià plàstic i a darrere quedi emmascarat un problema que és bo que surti a la llum. Una cosa et volia comentar també, envers la incidència. Quan estava preparant una miqueta tot aquest tema, sobretot llegint incidència d'intervencions de plàstica a Brasil, m'he quedat una mica esparverat perquè una de cada 5 intervencions en plàstica es fan amb adolescents. O sigui, el 20% de les plàstiques que es fan a Brasil es fan amb adolescents, sobretot per al nas, per les orelles, que tu just també ho comentaves, pel culet i pel pit. Nosaltres no estem així. O tu ho veus cada dia, com estem?
Bé, sabeu què passa? Que al Brasil tenen el cos molt més a l'aire, diguéssim.
A la vista.
El país té una temperatura, diguéssim, un clima, que no és només a l'estiu, el nostre estiu, que és juliol i agost. Aleshores, sí, és veritat, hi ha molts més cirurgians plàstics quasi que a tot el món, quasi més que als Estats Units, ja a Brasil. I bé, doncs és un país en els que estan molt com aficionats, i entre pares i fills, i tothom entén que qualsevol problema de pit, de nalgues o cul, vaja, i de qualsevol part del cos, doncs s'opera. Sí que és veritat que els operen una mica més abans, als 16 anys, si ho demanen, doncs els operen. Però això també és un tema legal. Nosaltres, la societat nostra espanyola, ens diuen que fins als 18, doncs, procurem no operar els adolescents.
Molt bé.
Ramon, i si haguessis de fer un rànquing a partir de la teva experiència, els principals complexos masculins i femenins quins són?
De l'adolescència, vols dir, no?
Sí.
Bueno, bé, ja, evidentment la fatura ja no parlo perquè no és el meu, però moltes vegades, pues, el que no creixin així. Ara, les dones sobretot, molt els afecta això que t'he dit de la pell, l'acné i els problemes de pell. El pit molt gros o que sigui el que nosaltres diem hipoplàsia.
Sí.
El nas moltes vegades fa l'autoestima, perquè saps què passa? Que els nois són molt cruels i moltes vegades els hi posen motes i apagaveles i la definició de viento són les orelles del noi aquell en moviment i coses d'aquestes. Llavors arriben a casa i que aquest complex els hi costa acceptar i bé, fins que potser nosaltres els hi podem solucionar, però no sempre, Però vaja, els complexos són tots són naturals, no? Perquè també no hem parlat de que poden haver problemes realment congènits. O sigui, he vist, pues, nois que pues, que tenen problemes de genèsies, vol dir que no tenen dits o no tenen, o tenen uns nervis a la cara. Això és gros. Llavors,
ja... Això ja és una història realment greu que realment demana una intervenció quirúrgica òbvia, no?
Clar, o aquests taques de color vinagre, sabeu? Aquestes sí. Molt vermelletes.
Sí.
Nebus en nens. Jo he tingut que tractar, quan estava a l'hospital, nebus de mitges cares, o nens que neixien sense orelles, o amb problemes ja molt grossos de sinatura. Llavors estem parlant d'una altra dimensió.
Bueno, però també hi ha, jo em permeto apuntar, la Halle Berry, la Catwoman, l'actriu aquesta negreta tan mona, té 6 dits a cada peu. I no ha estat cap problema, eh? Mira-la,
però, Roser, no comparis. Tenir 6 dits a cada peu pel passeig no vertit, però no tenir...
Que pot ser un drama, això, eh?
Sí, també. També és cert.
Sí, però si estàs sensacional com ella, es pot convertir en la joia afegida.
Però és que potser estàs sensacional...
El ditet addicional.
La perla.
Però
potser estàs sensacional per l'actitud, eh? Potser estàs sensacional, està boníssima per l'actitud que té.
Tu creu?
Té molt a veure.
Sí.
Tant.
L'actitud influeix molt.
En la Halle Berry?
Doctor Ramon Vila-Rovira, ara aquí estarem discutint sobre la Halle Berry, però ho haurem de tallar. Escolta, Ramon, moltes gràcies per avatar les mil i una nits, una vegada més, i fins aviat. Un petó.
Gràcies, un petó molt fort a tots.
Bona nit.
Fem una pausa per la publicitat sense complexos i tornem de seguida.
Les mil i una nits de la Maria de la Pau Gené. Directe a les passions. Directe a tu.
Per què hauries de ser soci del 3C?
I clara, ja m'ho estic pensant, dic.
Per tot el que et proposem.
I trec molt de partit, és la quantitat de béns que es fan, la quantitat de descomptes, les preestrenes de cinema...
Tenim la millor oferta d'espectacles i productes culturals de Catalunya i sempre el millor preu.
Que és una manera d'estar al dia de les ofertes culturals que hi ha a Catalunya.
Per tot el que t'expliquem.
A mi el Club 3C m'envia un e-mail cada setmana dient-me tot el que hi ha a la ciutat i tot el que puc fer.
Entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
Torna al Tarda Tardà de Jordi Tardà. Escolta-la a catradio.cat a partir d'aquest dissabte. Amb una exclusiva des de la Costa Blava. Bono i U2 al seu estudi de gravació. El guitarrista Dottie Redding, Steve Cropper, parlen exclusiva dels Blues Brothers, el disc de tribut als Doors. Tom Petty i Eric Clapton toquen plegats.
Hi, Jordi, this is Charlene Spiteri from Texas.
I Charlene Spiteri de Texas canten exclusiva el Happy Birthday pels 30 anys del Tarda Tardà.
Happy Birthday to you.
Tarda Tardà, 30 anys. Directe al rock. Cada dissabte a partir de les 4 de la tarda a catradio.cat. Descarrega-te'l.
La gaula d'estona.
Les mil i una nits de Maria de la Pau Gené.
A les mil i una nits parlant de complexos, perquè en tenim qui els marca com els superam.
Señor Rivera! ¡Diego!
¿Quién eres y qué quieres?
Quiero hablar de algo importante con usted.
Estoy trabajando.
Esperaré.
No tengo tiempo para charlar con colegialas.
No soy una colegiala, barrigón.
Está bien, sube.
No, baje usted.
Antifaz que tu maldad cubría cayó para exhibirte tal como eres. Yo te creí.
És un fragment de la pel·lícula Frida. Amb un físic especial, la pintora mexicana no semblava una dona complexada. Roser, tots tenim defectes físics, l'un o l'altre, i en tenim exemples, a més, entre gent bastant famosa o molt famosa.
Sí, tenim persones que, aparentment, mira, com he dit abans, la Halle Berry, haurien d'estar acomplexats i de més, i han triomfat. Un cas, començaré per un home, perquè n'hi ha poquets, llavors el destaco més, és el Sil, el cantant aquest negre que es va casar amb la Heidi Klum, no sé si us sona, que té tota la cara i molta part del cos plena d'unes marques, com unes cicatrius, que es diu lupus erimatós. Llavors això és una cosa que té un aspecte fastigós, però ell ho ha portat amb una naturalitat i amb una seguretat en ell mateix que no li ha impedit cantar, actuar i el que vulgui,
i casar-se amb una
més,
dona,
casar-se amb una dona
preciosa,
un àngel de Victoria's Secret, que és una dona fabulosa. Llavors aquí jo crec que en aquest cas és una cosa que ell, suposo, que li ha explicat a ella què és el que té a la pell, a ella li ha semblat bé i ja està. Un cas claríssim de sinceritat, de confiança i de que ha tingut també la sort de que ha trobat una dona que això li agrada. Ja està.
Algun altre exemple, Roser?
Moltíssims. Mira, comencem. Ara ja vaig ràpid. La Shakira té complexa de que té el cul gros. I...
Mira tu.
Sí, ella sempre està preocupadeta per això, perquè el té força més potent que les noies sílfides aquestes que desfilen de models a passarel·la. Després, la Sandra Bullock. La Sandra Bullock, el gran problema que té és que considera que té els mugrons massa grossos. Llavors, fins i tot quan grava escenes de pel·lícules en les que s'ha de despullar, se'ls tapa amb una cinta perquè no el vegin, encara que no s'hagi de veure la pel·lícula, que no el vegin ni les càmeres ni ningú, perquè li fa molta vergonya. La Rihanna, que també està boníssima, total.
Doncs, quin complex té la Rihanna?
Ella té el complex de que té cel·lulitis. Llavors sempre es posa els culots i totes les coses que es posa, preocupada de que no se li marqui gaire. Després tenim a l'Angelina Jolie. L'Angelina Jolie pateix quan es posa en una cama a cada tauleta de nit, pateix molt perquè ella considera que té els peus grossos i lletjos. Ja veus? Una preocupació, no té altra cosa que mirar-se.
Els hi té, eh?
I què?
Però és igual.
Sí, així no cau. Mm? Bueno, després, no cau. Poc car de dreta. Llavors, la Carolina Kurkova, que és una model que té un grandíssim complex també de despullar-se i sempre que pot es posa corsers i roba interior així que li tapi, que és que no té melic, perquè va tenir una hèrnia umbilical, que jo no sé què passa en l'hèrnia umbilical, però té molt poquet melic i es veu que sembla com un extraterrestre.
És espantós, això, eh?
Home,
és
no
terrible,
sé, però ja...
Terrible.
Però ja...
Tan terrible, per gustos dona, escurós,
eh?
Tan terrible.
A mi
pitjor serien altres coses, eh?
A mi fa gràcia, i imaginar-te que és un extraterrestre. Després, la Demi Moore té els genolls molt flàccids i arrugats. Llavors, ella també, sempre que pot, menja les fosques o en penombra. I per acabar, la gran acomplexada és la Pamela Anderson.
Per què? Perquè es va posar massa pit?
Des de molt joveneta... No, al contrari. Des de molt joveneta està acomplexada, que té cel·lulitis i panxeta. I llavors, ella va ser molt intel·ligent i va dir, em poso un pits ben grossos i ja no es veuran ni la cel·lulitis, ni la panxa, ni res.
Per dissimular tota la resta.
Home,
no?
Això és intel·ligència.
Adolf, no sé, sempre hem de buscar la perfecció en el cos. És a dir, la sensualitat pot anar molt més enllà d'unes mides 90, 60, 90, o no?
Oh, i tant, naturalment que sí. A part que si hi ha 8.000 milions d'individus i d'individues que volten pel planeta, i em quedo una mica crotet fins i tot, les varietats són monumentals. I aquells que circulen pels esglaons més alts d'allò que els cànons en diuen la perfecció durant una temporadeta, doncs són uns quants centenars de milers agraciats. La resta s'ha d'anar tolerant. I s'ha de dir que la immensa majoria de la gent es tolere. I això que en diem complexos i que no hi haurà manera d'erradicar, perquè en definitiva no deixen traça perdurable perquè la majoria s'arreglen, la immensa majoria, doncs amb la intervenció pels casos més severs dels cirurgians. I si no, els reaprenentatges pel propi compte. I si no, amb l'ajut de professionals, psicòlegs, psiquiatris i altra gent del gremi, la gent quan arriba cap als 19, 20, 21, 23, 24, i ha començat a interaccionar amb la vida i anar acumulant derrotes i algun èxit...
Home, quan veus
supere,
que lligues igual...
Ho supere, ja
sí,
està.
Sí, se't passa.
Ja està. Punto.
Doctor Sassot, les modes, les talles, el fet de moure's entre la 38-40 o anar a una 44, tot això pot generar molts complexos. Però ja que parlam de les talles, i que al principi he vist fer referència al paper dels pares en la vida d'un jove, d'un adolescent, que no té un cos estàndard, podríem parlar-ne una mica més. És fonamental el paper dels pares?
és fonamental. Tu mateixa parles d'aquest tema de les talles, de la primar-se o no, quantes famílies, pues, la filla veu el que fa la pròpia mare i a partir d'aquí pues, genera actituds que potser no naixerien ni amb ella, no? Evidentment condicionen aquestes respostes. I parlàvem abans dels complexes del senyor Freud abans, no? Els complexes d'Edipo i aquestes coses que es parlava i es parla, no? I que potser el de menys en quant a complexes és el tema sexual, no? El més important és com de vegades d'una forma anacrònica aquella mare pot tapar aquell fill, no?, amb el dia a dia i no el deixa créixer emocionalment i totes unes dependències que generarà grans inseguretats el dia de demà. I com més aviat això es pugui resoldre, millor. El problema és que moltes vegades el fill se n'adona això, quan ja és un pèl gran, no?, que té 19, 20, 21 anys. Els pares condicionen molt, evidentment.
Em deixeu que us expliqui una petita historieta?
Sí, tant. Ens encanten les teves historietes, Adolf.
De mosques, ratolins,
mosques
rates,
ui, no sé si
macacs i ximps.
Vinga.
El que no pot ser, l'únic que deixa traça perdurable, allò que en teoria antiga i abandonada, doncs se'n podria dir complexos tòxics, és la derrota reiterada. I el primer que ho va descobrir va ser un investigador que va col·locar mosques a lluitar en una mena de ring per mosques, com una mena de ring de boxa per mosques. I agafava una mosqueta que havia perdut el combat, ho filmava, té milers de filmacions de combats de mosques.
Mosques complexades.
No, atenció, col·locava una mosca que havia perdut el combat a el següent combat al cap d'una estoneta. No,
amb totes una, eren, amb una totes mosca, eren pas mosca,
atenció,
no?
Amb una mosca que havia guanyat. I la tornaven a derrotar. I tornava a agafar la derrotada i la tornava a posar a lluitar amb una altra que havia guanyat. I anava acumulant derrotes, derrotes i derrotes. Aquesta
ja
generava...
No aixeca el cap.
Exacte. Generava al cap de 20, 30 o 40 derrotes una conducta inhibida perdurable per tota
ja
la vida.
Fugia.
Que, atenció, li canviava elements del cervell i de les hormones. Això després s'ha comprovat en rates, en ratolins, en macacs i en ximpancers.
I segurament en persones seria bastant semblant.
Exacte.
Segurament.
Això és el que deixa traça perdurable.
Clar. Que si diuen des de petit, no pisseta la teva nòvia perquè ets pelut.
Exacte. La derrota social, sistemàtica i reiterada.
Perdre sempre. Seria, no agrada a ningú.
Exacte.
Doctor Sosot, un poc en relació amb això, un mal inici sexual, és a dir, sentir-se culpable per haver tingut un mal inici sexual i que l'altra persona d'alguna manera t'ha culpabilitzat, et pot generar una dificultat afegida per tenir una bona vida sexual quan ets gran?
Sí,
quan ets adult?
Evidentment, si tu això t'ho menges i no ho saps digerir i no saps afrontar una nova situació, pot fer mal. Ara bé, ho lligo molt amb el que ara ha dit l'Adolf, no? El problema potser no és fer-ho malament un dia, sinó que amb molta continuïtat fer-ho malament. Això sí que porta cua. El que passa que això a mi em tira per terra el concepte d'èxit que vaig llegir en un llibre fa pocs dies, que és d'un autor, que deia que és anar de derrota en derrota amb molt entusiasme. Això és l'èxit. Realment aquí això no seria real.
No seria real, perquè, a veure, l'entusiasme i la derrota reiterades no van lligats, no?
Aquests són els predicadors.
Segur que eren els
predicadors. Aquests estaven anant al personal.
Clar, molt bé,
no,
molt
hi ha d'haver algun èxit i alguna derrota per anar valorant cada cosa, sí. Jo crec.
No, perquè la victòria reiterada també genera sintomatologia, eh? La
clar,
victòria sistemàtica
sempre,
i reiterada...
També és una mosqueta pirada.
No, va estupendo, però si de sobte, perquè algun dia passa en el món, n'hi ha una, s'acusa d'una manera molt més brutal, encara que sigui un empat.
Perquè no estàs acostumat.
Naturalment.
Roser, no saber-ne prou de sexe o creure que és així,
sí,
també pot generar un complex, no?
Jo vull animar a tothom que pensa que no en sap prou de sexe que faci el favor de pensar que l'interessant és aprendre'n. L'interessant és posar-te en el lloc d'alumne i dir, va, ensenya'm. I que és una cosa meravellosa, que precisament en el sexe s'hi val tot i no saber-ne és una de les coses que també s'hi val.
I que la imaginació no cal.
Adolf, la imaginació...
Millor si n'hi ha, oi?
La imaginació ja te la compensa la simpatia que tens. Ja està, no hi ha cap problema.
Oi, molt bé, Roser. Roser, tu dones consells pràctics, per exemple, proposes ballar per casa, espantar allò que no t'agrada.
Això és magnífic, això és magnífic.
Però tu et poses a ballar sola o què?
I tant. I hem vist en alguna pel·lícula i ens hem partit de riure, però hem de reconèixer que nosaltres també ho fem. Posar-te una música que t'agrada molt, despullar-te o no, i posar-te a fer saltirons per sobre del sofà, ballar, moure el cul, fer totes les coses que no t'atreviries a fer davant de l'altra gent, com per anar entrenant una actitud i per anar dient, bueno, tampoc no està tan malament fer això. I jo crec que també les persones que tenen complexes amb el seu físic haurien d'aprofitar una cosa meravellosa que hi ha a l'abast, a la nostra societat, que és anar-te a fer massatges. Perquè com que li estàs pagant a una persona perquè et faci un massatge, escolta, si no li agrada el que veu, és el seu problema. Però
això, això és una bona recomanació, com a
home,
mínim es relaxes.
Tu vas acostumant a que et donin gustet. I llavors ja el tindràs més fàcil de saltar-te les vergonyes, les pors, el que sigui, perquè el gustet sempre pot més que la vergonya.
Un moment delicat, de tota manera, i això us ho vull dir a tots... Potser és quan et lleves al matí, no? És a dir, la primera vegada que passes la nit amb una persona, exacte, tu passes la nit amb algú la primera vegada, no? Et lleves al matí i, clar, et mires al mirall...
Sense les dues copes de vi que portaves
a
la nit.
Et mires al mirall, potser, no sé, fas mala cara, no t'has desmaquillat bé...
No, el tema és estar despullat. Estar despullat és el que fa més vergonyeta, que és això de tapar-te amb el llençol... i ara he d'anar a buscar la roba i no se n'he deixat les calces, i és una situació incòmoda. Llavors jo el que recomano és prendre una actitud positiva de vaig a posar-me el millor que pugui, rentar-te la cara, tenir el millor aspecte que puguis tenir, però el que hi ha és el que hi ha, i és el mateix que hi havia la nit anterior.
Com veieu, bé, la Dolta Benya ja ho sap, però la Roser sempre busca el punt de vista positiu, no? O intenta.
I tant.
Doctor Sasot, és fàcil, hi ha persones més capaces que altres de buscar sempre el costat més positiu de les coses, fins i tot dels seus propis complexos o d'allò que no els agrada?
Evidentment, és a dir, els adolescents, per exemple, tenen que tindre clar que no poden agradar a tothom. Perquè, en el fons, tots tenim algun petit complexe o gran complexe, però com uns més, diguéssim. De tal forma de que això és així, això és així.
I, doctor Sasot, potser l'actitud podria ser... Escolta, el que no li agradi també és el seu problema, no és només 100% meu. Vull dir, potser aquella persona té aversió per alguna cosa que no és problema teu.
I aprendre a estimar-nos, doctor, no? Com ho podem fer, això?
Aprendre volguent-nos a nosaltres mateixos, acceptant-nos a nosaltres mateixos, no? I dues coses. Acceptar els adolescents, parlant d'ells, que els que aconsegueixen acceptar-se més amb ells mateixos és, entre altres raons, perquè afronten les situacions amb ells mateixos i amb els altres. I no entren en tants dubtes, que potser això és el que els fa més mal de cap, però no oblidem que l'adolescent està madurant la personalitat, està molt per fer, i jo, simplement de broma, de vegades quan parles amb nois els dius tu no estàs acabant, no? Pues amb això de que no estàs acabat hi juguen moltes variables. Hi ha qui madura abans, hi ha qui madura més tard. I com tot això de vegades ho recolza o no la família, i com ho recolza també l'escola, i també, sobretot també l'entorn social, eh? Jo crec que són edats en què l'entorn social és bàsic i que l'adolescent no quedi aïllat, no quedi tancat i no sàpiga una mica expressar amb els altres, gestionar les emocions adequadament.
Els complexos, avui ho hem vist, són més dins del nostre cap que no el nostre cos. Però ja siguin el nostre cos o el nostre cap, hem de fer que ens juguin a favor i no en contra. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit, Roser Mig, fins molt aviat.
Molt bona nit.
Doctor Jordi Sasot, psiquiatre infantojuvenil de l'Hospital Quirón Tecnon, gràcies també, moltes gràcies per haver vingut.
Molt bona nit.
I a Dolto Benya ens veiem demà mateix, si no m'equivoco, per parlar d'un tema ben diferent, eh? O potser no tant, com són els assassins sexuals. Demà parlarem d'això.
El Samanela.
Fins aquí les mil i una nits d'avui. Ens retrobem demà, quan passin algun minut de les 10. Fins llavors, molt bona nit.